Nova Ràdio Lloret.
Són les 8 del matí.
Molt bon dia a tothom. Benvinguts al Bon Dia, Bona Hora. El síndic de Greuges atén 25 visites a Lloret, entre elles la plataforma Aturem la C32. El síndic de Greuges ha rebut un total de 25 visites en el seu desplaçament a Lloret dimarts. Les persones ateses han presentat 21 queixes i han fet 5 consultes. Les problemàtiques plantejades han estat sobretot per temes de consum, com l'electricitat, l'aigua, el gas i la telefonia, i també habitatge, serveis socials, molèsties per sorolls, urbanisme, impostos o sanitat. La meitat de les queixes presentades anaven adreçades a l'Ajuntament de Lloret i totes les visites ateses per l'equip del síndic eren veïns d'aquí. Fins i tot es van entrevistar amb representants de la plataforma Aturem la C32. D'aquí a uns minuts valorarem les xifres amb Jaume Saura, adjunt general del síndic de Greuges de Catalunya, i també amb Frederic Guic, de l'esmentada plataforma Aturem la C32. Bon dia i bona hora a tothom. Aquest és el tema d'obertura d'avui, dijous 13 d'octubre. Després del parèntesi d'ahir, en què es va celebrar el 12 d'octubre, reprenem el Bon Dia, Bona Hora aquí a la ràdio de Lloret i ho fem amb els temes que ens presenten. Josep, molt bon dia.
Bon dia, Maria. Renacer és un grup d'ajuda mútua, dèiem que és destinat per a pares a qui se'ls ha mort el fill. Aquest cap de setmana fan una trobada a Lloret que inclourà tallers, una xerrada i una visita als jardins de Santa Clotilde. En parlarem amb els representants d'aquest grup per saber més detalls de la trobada. Explicarem en format breu que el ral·li històric deixa Lloret com a seu i es trasllada a Palamós els propers 3 anys, segons un comunicat de l'organització. A la segona part avançarem l'esdeveniment esportiu d'aquest cap de setmana, el torneig internacional de kickboxing, que compta amb una trentena de participants. Avui es fa la recepció als que venen de fora. Escoltarem un dels organitzadors, Pedro Albino. I atenció, perquè el Casal de l'Obrera torna amb ganes a l'escenari i aposta fort. Aquest cap de setmana estrenen un drama clàssic del teatre i del cinema, 12 homes sense pietat. Entrevistarem el director de l'obra, Bartomeu Comas. I per acabar, assenyalarem els actes amb què se suma la biblioteca a l'any Llull. Serà un taller sobre gravats i un conte sobre les faules de Ramon Llull que es duen a terme aquest dissabte. La contista serà Assumpta Mercader i que ens donarà més informació al llarg del Bon Dia, Bona Hora, si el temps i la climatologia ens ho permet, Maria.
Doncs sí, estarem ben pendents a veure si no es produeixen més talls del subministrament elèctric a causa de la pluja. Ho explicarem en titulars. A Lloret hi ha hagut 746 abonats afectats per aquestes incidències. Doncs tot això ho explicarem al Bon Dia, Bona Hora d'avui i, a més, també, com sempre, titulars, diaris i previsió del temps. Comencem un programa que ens prepara cada dia Rosa Giral amb Eduard Lanzas i posem veu aquí en directe Josep Altafulla i Maria Joan Comartí.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí. La previsió meteorològica.
Doncs especial atenció a veure com seguirà la meteorologia després d'aquesta tarda i nit passades en què les pluges han estat tan i tan fortes. Miquel Bernis, què ens expliques? Molt bon dia.
Bon dia, Maria. Encetem jornada novament amb situació de pluges intenses i abundants que tornen a afectar-nos en aquestes primeres hores del dia. Una tongada que s'entreveu molt més curta que no pas la d'ahir. De moment, en aquestes últimes hores, al voltant de Lloret s'han acumulat amb més de 40 litres per metre quadrat, al voltant d'uns 45, pluges abundants, pluges intenses, però que doncs tenen poc a veure amb les acumulacions que hi va arribar a haver-hi al Maresme, sobretot a la meitat sud de la comarca, on, com probablement sabreu, s'han acumulat pluges de fins a 220 litres per metre quadrat en només 4 hores, al voltant de Cabrils, Vilassar de Mar, sobretot, aiguats molt forts, molt intensos, els que van descarregar ahir uns quants quilòmetres al sud de la Selva Marítima. Comencem jornada amb uns 15 graus, amb un ambient no tan fresc com ahir a primera hora i, lògicament, amb humitat molt elevada. Avui ens espera un dia insegur i marcat pels ruixats intermitents al llarg del matí. aniran perdent protagonisme aquestes precipitacions. A migdia i primeres hores de la tarda s'aniran fent cada cop més disperses, però alguns models de pronòstic fan pensar que a última hora i de cara al vespre, sobretot, tornaran a guanyar intensitat, tornaran a guanyar força i, per tant, tornarà a ploure amb ganes en moltes comarques de Girona i molt especialment en àmbits com l'Empordà i sectors més escurats al nord-est, però també probablement a la selva marítima aquesta tarda i vespre hi torni a ploure amb certes ganes, uns ruixats que encara fins i tot divendres de forma intermitent i aniran apareixent, fins i tot localment acompanyats de tempesta, i per tant temps encara mogut, tot i que no de forma tan important com en les últimes hores durant aquest dijous i encara divendres. Al cap de setmana, en canvi, el temps serà molt diferent. Predomini del sol, dissabte potser amb algunes restes de núvols i diumenge amb algunes bandes de núvols prims, però amb un temps molt més estable i amb moltes més clarianes. Les temperatures pujaran clarament aquests pròxims dies. Esperem màximes al cap de setmana ben bé 4-5 graus més altes, fins i tot que no pas les d'ahir, per exemple, dimecres. I també destaquem l'alteració marítima, que ha de ser important en aquestes pròximes hores, amb àrees de forta maror, tot i que el temporal més dur, les onades més importants s'han de concentrar també més al nord de la Costa Brava.
Anem amb el repàs de titulars i ja us ho apuntàvem. 746 abonats de Lloret han patit incidències en el subministrament elèctric per culpa de les fortes pluges d'aquest dimecres.
Les tempestes també han afectat a Premià de Dalt amb 500 abonats afectats, a Premià de Mar amb 700 afectats i Blanes amb 500. A més, el temporal també ha deixat un mort a Vilassar de Mar al Maresme. Els serveis d'emergència han trobat el cos uns metres més avall d'un cotxe embarrancat en un pont sota la riera de Cabrils.
Amb aquestes tempestes, el Maresme ha registrat rècords de pluja en els 21 anys que hi ha registres a la xarxa d'estacions catalanes.
A més, s'han registrat unes 900 trucades a emergències i protecció civil. Manté activat l'INUNCAT en fase d'alerta i recomana no circular per la zona per les acumulacions d'aigua a les carreteres i allunyar-se de les rieres.
I anem ara amb els titulars generals. Finalment, un jutjat de Badalona ha obert una causa penal per desobediència contra l'Ajuntament per haver obert les portes aquest 12 d'octubre.
El motiu és que la decisió que contradiu una ordre judicial, la denúncia l'ha presentat el Partit Popular de la ciutat. Ara, el jutjat acordarà el que consideri oportú.
Avui mateix està previst que comparegui l'equip de govern badaloní.
L'alcalde accidental, Oriol Lladó, ha assegurat que, tot i la convicció dels electes de no haver comès cap il·legalitat, compareixeran davant el jutge per donar les explicacions que siguin necessàries.
Unes 5.000 persones i una vintena d'entitats reivindiquen al centre de Barcelona la unitat de l'Estat.
A la capçalera, una pancarta amb el lema bilingüe, Espanya, España en el corazón, des de Catalunya, Espanya al cor. Els actes de societat civil catalana s'han ajornat fins diumenge en previsió de la pluja.
El Partit Popular dona feina a Ana Mato al Parlament Europeu.
L'exministre de Sanitat serà assistent del Grup Popular al Parlament Europeu. Ana Mato serà l'encarregada d'organitzar dos cops l'any una setmana de conferències i debats amb el nom d'Universitat Europa per formar joves espanyols sobre temes europeus com ara la política exterior, la monetària o la de seguretat.
Recordem que Mato va dimitir com a ministra quan va ser imputada com a beneficiària a títol lucratiu per la implicació del seu marit en la trama Gürtel, que aquests dies es jutja a Madrid. I en plan econòmic, Samsung guanyarà 2.000 milions d'euros menys pel fracàs del Galaxy Note 7.
L'empresa sud-coreana ha anunciat que aquest trimestre ingressarà un 30% menys que durant el mateix període de l'any passat.
Seguim en plan econòmic. La Guàrdia Civil ha intervingut més d'un milió i mig d'euros provinents d'Andorra des de principis d'any.
La Guàrdia Civil de Lleida ha aixecat durant els primers 9 mesos de l'any més d'un centenar d'actes per infracció en aplicació de la normativa sobre blanqueig de capitals per no declarar legalment l'entrada de diners a l'Estat espanyol procedents d'Andorra. Pel que fa al contraban de tabac, s'han intervingut 180.000 paquets per valor de 800.000 euros.
Obrim ara plana de societat. El Departament de Salut de de la Generalitat calcula que l'aplicació de la llei d'accés universal a l'assistència sanitària costarà 3 milions d'euros.
El govern considera que és un import petit perquè realment la cobertura de la majoria de les persones que van quedar excloses amb el decret de govern espanyol el 2012 ja es duia a terme a través d'instruccions. Per això destaca que no hi ha llei que blindi l'assistència sanitària de manera tan sòlida.
Troben el cadàver d'un jove de 21 anys en un cotxe al buidar el canal de Serós a Montoliu de Lleida.
Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per determinar les causes de la mort i confirmar si la víctima hauria caigut a l'aigua dissabte passat amb el cotxe després de tenir un accident de trànsit. De totes maneres, encara no es descarta cap hipòtesi.
D'altra banda, han trobat un arsenal d'ETA al nord de França després d'un any i mig sense trobar-ne cap.
Segons fonts policials, amb aquest material, l'organització terrorista pretenia negociar amb els governs espanyol i francès.
Detenen a Espanya i al Marroc quatre membres de dues cèl·lules de Daesh que estaven coordinades.
Ha estat una operació policial conjunta d'Espanya i el Marroc. Una de les persones l'han detinguda a Altea, a la Marina Baixa, i una altra a Ceuta.
I també és notícia que McDonald's ha retirat temporalment el seu pallasso pels bromistes disfressats que espanten la gent.
La tendència que s'ha vist en anys anteriors es reprodueix quan s'acosta Halloween. La policia nord-americana fins i tot ha arribat a fer detencions d'aquests pallassos.
En plana cultural destaquem que el Festival de Cinema Fantàstic de Sitges s'endinsa amb Pet, mascota en anglès, en una història d'amor macabra i satírica.
Carles Torrents dirigeix un psicothriller de gènere centrat en la relació entre dues persones aïllades i salvatges. La relació fosca que inicien posa sota el focus què s'està disposant a fer en nom, què és el que s'està disposat a fer en nom de l'amor.
En esports, en futbol concretament, el Barça femení resol amb victòria de 2-1 el tràmit contra el Minsk al Mini-Estadi i certifica el pas als vuitens de final de la Champions.
L'equip afrontava el partit de tornada amb un 0-3 favorable de l'anada i s'ha tornat a imposar amb gols de Jennifer Hermoso de penal i Andressa Alves, que han capgirat la diana inicial de les contrincants.
I en bàsquet, el Real Madrid s'imposa amb solvència a l'Olympiacos 83-65 en el partit inaugural de l'Eurolliga.
El base menorquí Sergi Llull, màxim anotador amb 22 punts, ha liderat el debut victoriós del Real Madrid davant d'un rival que s'ha enfonsat després del descans.
I ara mateix el rellotge ens marca que són les 8:13.
Des del 1953, a la platja de Fenals, hi ha un racó al recés del vent on sempre hi toca el sol. Al restaurant Planiol hi trobareu, tant de dia com de nit, una carta mediterrània i un excel·lent menú de migdia. Us esperem amb la família i els amics. Fàcil aparcament. Restaurant Planiol, a la platja de Fenals. Obert tot l'any. Telèfon 972 36 93 42.
Agafo el cotxe i de sobte el motor em falla. Penso, tinc el dia perdut? No. El que tinc és l'assegurança d'auto del RAC.
Gràcies a la nostra àmplia flota de vehicles taller, resolem al moment el 90% de les avaries perquè puguis continuar el viatge. Contracta la nostra assegurança d'auto i si no has tingut cap multa l'últim any, t'estalviaràs 100 euros. RAC, hi som per ajudar.
Informa't d'aquesta promoció a l'oficina del RAC de Lloret, a l'avinguda Vila de Blanes, a la benzinera Cepsa, o al telèfon 972 36 37 63.
La Residència Continental us ofereix les seves noves instal·lacions i la inauguració d'un nou servei com a centre de dia. A més, tindreu la possibilitat de gaudir de tot tipus de serveis personalitzats, fisioteràpia, psicologia, medicina i una cuina de mercat totalment casolana. Tot pel benestar dels nostres avis. Per a més informació, visiteu el web o Facebook de Residència Continental Lloret de Mar o contacteu als telèfons 617 27 66 02 o 972 37 19 28. Residència Continental. Mirem pel nostre poble.
Cuina elaborada al restaurant Bagua. Proveu el seu menú diari o de cap de setmana. Excel·lents plats amb una relació qualitat-preu extraordinària. I per aquest 2016, el restaurant Bagua ha preparat una nova carta. Restaurant Bagua, els dimecres a la nit, Montavitos a 1,20 €. Estan a Doctor Fleming número 1, al costat del Salvamar. Reserves al 972 36 10 16. Pàrquing gratuït.
Durant tot el mes d'octubre, l'Associació de Bars i Restaurants de Lloret, el Gremi d'Hostaleria i Lloret Turisme organitzen les 14es Jornades Gastronòmiques de la Cuina del Peix de l'Art.
Tasteu una gran varietat de menús de peix i marís de qualitat que podreu gaudir en 23 dels millors restaurants i hotels de Lloret de Mar. Amb cada menú de la cuina del peix de l'art obtindreu una entrada gratuïta als jardins de Santa Clotilde i una entrada i consumició gratuïta al Gran Casino Costa Brava. Gastronomia i oci es donen cita a Lloret de Mar. Més informació a www.lloretdemar.org.
La secció de promoció econòmica de l'Ajuntament programa un nou taller de formació d'emprenedoria i empresa. Aquesta edició està dedicada al mètode Lean Startup, una forma de començar un negoci amb poca inversió i amb la qual es poden arribar a aconseguir grans resultats en molt poc temps. Aquest mètode aclareix els misteris de l'esperit emprenedor i revela que la genialitat no és l'únic ingredient necessari per l'èxit. Proposen un procés que es pot aprendre i replicar. Us esperem divendres 14 d'octubre de 3 a 5 de la tarda a l'Escola d'Adults de Lloret. Inscripció gratuïta, places limitades. Més informació al SOM, Servei d'Ocupació Municipal. Telèfon 972 34 97 15 o al web lloret.cat/promocioeconomica dins l'apartat formació.
L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
El centre d'assistència primària, situat al carrer de Girona, manté obert el servei d'urgències nocturnes de dilluns a diumenge des de les 8 del vespre fins a les 8 del matí. Així, el CAP romandrà obert les 24 hores del dia a Lloret de Mar. Per a més informació, truqueu al telèfon 972 37 29 09.
Diumenge, 16 d'octubre, Blanes celebra el Dia Europeu de la Conscienciació de l'Aturada Cardíaca i la Reanimació Cardiopulmonar. Des de l'associació RCP a l'escola, volem conscienciar grans i petits sobre la importància d'aprendre què s'ha de fer davant un cas de mort sobtada. Ho farem el diumenge 16 d'octubre amb una festa lúdico-educativa al Passeig de Mar a partir de les 10 del matí fins a les 6 de la tarda. Us explicarem com les mans poden salvar vides. La vida. Hi haurà vehicles d'emergències de bombers, ambulàncies, policia local i protecció civil perquè hi puguis pujar i veure'ls de prop. També hi haurà inflables, jocs, sortejos i més sorpreses per a tothom. Recorda, el diumenge 16 d'octubre a partir de les 10 del matí t'esperem al Passeig de Mar. A Blanes, tots fem RCP.
Per estar ben informat, bon dia, bona hora.
Bon dia, bona hora.
Un quart i tres minuts de nou del matí. Bon dia a tothom. Benvinguts al Bon dia, bona hora de Nova Ràdio Lloret. L'equip del síndic de Greuges de Catalunya, que va ser dimarts aquí a Lloret, va atendre un seguit de veïns que li van expressar queixes o consultes. Tots els veïns van ser de la vila i fins i tot van parlar amb representants de la plataforma Aturem la C32.
La finalitat d'aquest tipus de sortides pel territori és poder escoltar en persona aquestes demandes que solen tenir a veure amb alguna administració o bé contra les companyies dels serveis de gas, aigua, llum o telefonia.
Un cop rep la queixa o consulta, el síndic de Greuges fa les gestions corresponents i dona a conèixer la resolució a les dues parts implicades.
A banda de les visites pel territori, els ciutadans es poden adreçar en tot moment al síndic de Greuges a través del telèfon gratuït 900 124 124.
El que fem és ampliar aquesta informació donant-li pas a la Rosa. Molt bon dia.
Bon dia. Els veïns que van parlar amb l'equip del síndic de Greuges havien demanat una entrevista prèviament. Es van citar el passat dimarts en el centre cívic del Rieral. Volem saber com va anar la visita. Tenim al telèfon l'adjunt general del síndic de Greuges de Catalunya, que és Jaume Saura. Molt bon dia.
Bon dia.
Quantes persones es van atendre el passat 11 d'octubre a Lloret?
Vam tenir 25 visites, és a dir, vam estar ocupats tot el matí perquè vam enviar un equip de dues persones i a raó de 20-30 minuts per persona ja podeu calcular que vam estar bastant ocupats.
Quin tipus de queixes i de consultes van plantejar?
Va estar força variat, n'hi va haver algunes de temes de consum, de llum o gas, algunes de temes de taxes, de municipals, de contaminació acústica, però coses bastant variades, serveis socials un parell, o un parell de medi ambient, d'educació, per tant, una temàtica molt, molt distribuïda.
Hi havia queixes relacionades amb les administracions?
Excepte aquestes quatre que dic que eren adreçades directament a empreses de serveis públics, les altres 21 anaven adreçades a les administracions de Catalunya, 10 concretament a l'Ajuntament de Lloret, sobre temes de llicències, d'urbanisme, de manteniment de la via pública i alguna multa, i la resta adreçades a, bàsicament, a la Generalitat.
Els temes de sorolls són reiteratius, no?
Els temes de sorolls són força freqüents en els darrers temps, en aquesta institució nostra. Aquí a la Lloret en vam rebre dues de queixes relatives a temes de contaminació acústica, soroll, incivisme, en relació amb l'oci nocturn, que no és una xifra excessivament alta pel tipus d'activitats que hi ha a Lloret i ja hi dic, per la tendència que tenim a l'alça en aquestes temàtiques.
El nombre de queixes i consultes rebudes i la tipologia són les habituals?
Podem dir que és representatiu del tipus de queixa que rebem a la institució al cap de l'any. Potser hi ha més temes en aquesta visita concreta de tipus administratiu, i en canvi potser a la institució en el global de l'any predominen temes més socials, des de residències de gent gran, dret a l'habitatge, etc. Potser hi hauria aquest petit decalatge, però en general els temes són bastant recurrents, sí.
Tenim entès que han rebut a la plataforma Aturem la C32.
Sí, efectivament.
Què els hi han plantejat? Què els han demanat?
El que passa és que no podem explicar queixes concretes.
Ah, d'acord.
La partit d'aquesta entrevista és veure una mica com ha anat la visita, però no comentar queixes concretes perquè estem obligats per un principi de confidencialitat.
D'acord, per tant, el contingut concret no es pot explicar, no?
Perquè, a banda que l'administració a qui adreçarem la queixa és la que té, diguem, dret a enterar-se pels canals oficials, no enterar-se pels mitjans de comunicació.
D'acord. Què es fa amb les queixes i consultes que s'han presentat? Què fa l'equip del síndic?
Un cop la rebem, aquest equip del itinerant, diguem-ne, el que fa és apropar-se a la ciutadania, però un cop rebem la queixa la tractem com qualsevol altra queixa o consulta que podem rebre a la institució per qualsevol de les vies que tenim obertes. Aleshores, entra a la nostra institució, en funció del tema queda assignada a un dels nostres assessors, del personal tècnic que tenim a la institució. Ens adrecem a estudiar la queixa i veu per on es pot orientar a la seva tramitació. Ens adrecem a l'administració competent amb un seguit de preguntes, diguem, per contrastar la informació que ens ha donat el ciutadà o la plataforma, l'entitat, i quan rebem la resposta, bueno, aquí pot haver-hi moltes més complicacions, de demanar informació addicional, de contrastar el que diu l'administració amb el que diu el ciutadà, en fi, això es pot complicar més, però bàsicament si amb la informació que ens ha donat el ciutadà d'una banda i la que ens ha donat l'administració d'una altra tenim prou matèria, doncs, com per prendre nosaltres una decisió, doncs a l'equip de professionals li sotmet al síndic de greuges, al síndic persona, no al síndic institució, una proposta, el síndic se l'estudia i fem bàsicament una resolució que pot ser o de tancament, si veiem que no hi ha hagut cap mena d'irregularitat, o si creiem que hi ha hagut irregularitat, o senzillament mala administració, que no necessàriament una cosa il·legal, sinó senzillament un tracte inadequat dintre del que s'ha de ser una bona administració, doncs fem propostes de millora o recomanacions concretes, que esperem, donem un termini també prudencial a l'administració perquè ens acceptin o no, perquè les nostres resolucions tenen aquest valor de recomanació. Òbviament s'han de prendre en sèrio i s'opta per no seguir el consell, doncs s'ha de justificar i s'ha d'argumentar de forma convincent, però en fi, fem això, esperem la resposta de l'administració per saber si ens accepta o no la recomanació.
Li volíem preguntar per això que ha dit, això del termini, n'hi ha algun de concret?
A la llei el termini és molt, molt estricte, a les peticions d'informació se'ns ha de contestar en 15 dies, que podem prorrogar 15 dies més. I a les resolucions, un cop nosaltres hem emès la resolució, l'administració ens ha de dir si sí o si no, argumentadament, si és que no, en 30 dies. Nosaltres, malauradament, molt sovint, les feines que tenim aquí a l'administració, al síndic, vull dir, a la institució, és perseguir les administracions perquè ens contestin. Perquè, bueno, és veritat que a vegades els temes són complicats i costa de resoldre, però també és cert que a vegades s'engranxen una mica. I, bueno, no volem que aparegui ningú a final de l'any en els nostres informes com a administració obstaculitzadora, que és el terme que utilitza la llei per descriure aquelles administracions que neguen la informació al síndic. Perquè, clar, si ens neguen la informació ens quedem sense aigua, sense fuel, no podem avançar, no podem estudiar el cas, no? i per tant ens obstaculitzen la nostra tasca, no? És veritat que no és freqüent, vull dir que jo crec que no hi ha cap voluntat d'obstaculitzar la feina del síndic, però sí que hi ha molt sovint demores excessives.
Per tant, estem calculant que serien un parell de mesos per donar algun tipus de resposta?
En els casos senzills, inclús menys. En els casos senzills, doncs, inclús menys, perquè si l'administració ho contesta ràpid i nosaltres també podem anar molt ràpid, hi ha casos que es resolen en més d'un menys, en menys d'un mes. A més, és que n'hi ha que es demoren 6 mesos o més. El tema és complicat, que pot haver-hi successives peticions d'informació, successives, a vegades, inclús resolucions, o seguiment a la resolució, a vegades, o sovint amb la resolució no s'acaba l'expedient, perquè l'Ajuntament, posem per cas, diu sí, farem això, però clar, nosaltres hem de comprovar que es fa. I si és una cosa immediata, es pot comprovar immediatament, però si és una cosa a mig termini, doncs hem de fer un seguiment d'aquesta actuació per comprovar que al cap de 6 mesos, per exemple, s'ha efectivament dut a terme l'actuació que se'ns havia promès, no? Per tant, pot ser més llarg, però sí, 2-3 mesos amb una queixa relativament senzilla podria ser un termini de tancament de l'expedient.
Seria un bon termini, no? També, un sí. Termini òptim, no?
Jo crec que sí, a més, és el que ens dona un valor afegit respecte de l'administració de justícia tradicional, que no només s'ha de pagar taxes, i aquí no, i aquí és gratuït. Certament, no podem emetre sentències vinculants, però les nostres resolucions són força més àgils i ens basem molt en l'autoritat de la institució, el convenciment que dona el que intentem nosaltres, que és el rigor en l'argumentació de les nostres resolucions.
Doncs a Jaume Saura, adjunt general del Síndic de Greuges de Catalunya, moltíssimes gràcies per atendre'ns i que tingui un bon dia.
Moltíssimes gràcies.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
3 minuts per arribar a 2:15 i, com hem dit, una de les 25 visites al síndic va ser de la plataforma Aturem la C32. Un dels membres que va participar en aquesta visita és Frederic Guic i el tenim al telèfon. Molt bon dia.
Bon dia. En primer lloc vull demanar disculpes perquè parlo des de les mans mòbils del cotxe perquè, bueno, més de defensar el territori també treballem i estem en ruta.
D'acord. A veure si podem seguir la connexió amb qualitat. En tot cas, què és el que va demanar la plataforma a l'equip del síndic?
Res, bueno, nosaltres vam aprofitar aquesta eina que ens dona la democràcia i vam fer palès i partícip al síndic de Greuges de la sèrie d'irregularitats que considerem i consideren molts lloretencs, blanencs i tossencs, les irregularitats que hi ha en tot aquest procés de la C32.
I quina resposta va obtenir per part del representant del síndic?
Bé, la resposta nosaltres creiem que va ser prou positiva. Li vàrem entregar un munt de documentació que teníem preparada. A més, ens va demanar més documentació que en breu li farem arribar. I realment, esperem que apliqui tal com ens va dir el sentit comú, perquè va veure que sobretot hi havia molta manca de sentit comú en el que nosaltres, el que nosaltres reclamàvem, no?
I què implicaria el fet de fer servir aquest sentit comú?
Doncs que s'acomplissin acords, que hi hagués un procés lògic, que se consultés a la població, cosa que no s'ha fet.
En tot cas, doncs, el que seria bo seria que el síndic aconseguís, o que s'aconseguís a través del síndic, que finalment es fes aquesta consulta a la població, que ja es va fer, però que es fes de manera que fos vinculant.
Entre altres temes. La queixa o la informació que hem aportat no només va adreçada a la manca de consulta que hi ha hagut per part dels dos partits que governen a Lloret, sinó també altres temes vinculats amb l'administració en la Generalitat.
I en quin termini el síndic donarà una resposta definitiva?
No ens va donar termini. Sí que ens va demanar que portéssim més informació, més documentació. Es va mostrar prou interessat i no ens va donar un termini, però entenem que normalment aquests terminis, per altres casos que hem viscut, entre 2 i 3 mesos queden més o menys resolts.
I era la primera vegada que des de la plataforma us adreçàveu al síndic?
Sí, per aquest tema sí.
I ara mateix com està, no, el tema? Perquè sabem que el govern de la Generalitat està tirant endavant tots els tràmits que tenia previstos. Des de la plataforma insistiu sempre que no ho deixareu estar, que seguireu lluitant fins al final. Com està el tema i quines accions té previstes la plataforma?
Bé, les accions les marcaran els esdeveniments, no? Perquè, com hem pogut comprovar, la C-32 era algo, després va venir el tema de la ronda, però realment doncs, la cirereta de tot això és l'especulació urbanística que hi haurà en tot el litoral, començant per Cala Morisca. Això ha fet doncs, que les tres poblacions ens unim i anem en contra d'aquesta doncs, especulació urbanística que veiem. I lamentem molt que els ajuntaments, amb la seva complicitat, doncs, siguin doncs, els vehicles perquè aquesta especulació es porti a terme. Hi ha diferents vies, hi ha vies judicials i, bueno, com he dit, els esdeveniments marcaran les accions a emprendre per part nostra.
Ara mateix, la via judicial com està? En quin punt està? Encara esteu esperant una resposta?
Sí, estem esperant resposta encara.
Doncs Frederic Guic, membre de la plataforma Aturem la C-32, esperem que qualsevol moviment doncs, el vulgueu comunicar a la ciutadania a través de la ràdio. Moltíssimes gràcies per atendre'ns un dia més aquí al Bon Dia, Bona Hora, i que vagi bé. Molt bon dia.
Molt bon dia. Per descomptat us mantindrem atents a totes les accions i tota la situació tal com està. Gràcies a vosaltres.
Bon dia.
La secció de promoció econòmica de l'Ajuntament programa un nou taller de formació d'emprenedoria i empresa. Aquesta edició està dedicada al mètode Lean Startup, una forma de començar un negoci amb poca inversió i amb la qual es poden arribar a aconseguir grans resultats en molt poc temps. Aquest mètode aclareix els misteris de l'esperit emprenedor i revela que la genialitat no és l'únic ingredient necessari per l'èxit, proposant un procés que es pot aprendre i replicar. Us esperem divendres 14 d'octubre de 3 a 5 de la tarda a l'Escola d'Adults de Lloret. Inscripció gratuïta, places limitades. Més informació al SOM, Servei d'Ocupació Municipal. Telèfon 972-34-97-15 o al web lloret.cat/promocioeconòmica dins l'apartat formació.
Bon dia, bona hora.
Passen ara 3 minuts de 2:15 i canviem radicalment de tema. Renacer és un grup d'ajuda mútua per pares que comparteixen la pèrdua dels fills i que es reuneixen amb el propòsit d'afrontar el seu dolor. Aquest cap de setmana fan a Lloret una trobada de caire anual que arriba a la 12a edició.
La trobada es farà a l'hotel La Vènia i s'allarga divendres a la tarda, tot el dissabte, i diumenge al matí. Inclou tallers, una xerrada i una visita als jardins de Santa Clotilde.
Aquí als estudis de la ràdio tenim dos representants de Renacer, que són en Carlos Maeso, molt bon dia.
Bon dia.
I la Joana Faro, molt bon dia.
Bon dia.
Doncs, bé, en primer lloc, què és i de què serveix el grup Renacer?
Doncs bé, Renacer va néixer a Argentina, d'uns pares que els hi van passar, i van crear un grup d'ajuda mútua per anar canalitzant el dol i per aquesta cosa, per anar superant, entre cometes, perquè és una cosa que costa molt de superar, i, en fi, doncs, anar creixent, i cada any es fa doncs, una trobada d'aquestes, i aquest any, bé, ha tocat doncs, a Lloret, per anar, en fi, per donar-nos suports uns amb els altres i anar canalitzant per poder-ne sortir.
És difícil... Entenc que és un dol que mai desapareix, no? Que sempre es porta a sobre, però ajuda el fet de compartir-ho amb altres persones que han passat pel mateix?
Doncs sí, o sigui, és clar, evidentment això és una cosa que nosaltres la paraula superar és una miqueta forta perquè n'és pas que s'arribi a superar diguem, sempre estan nosaltres els que s'han anat, no? I més si és la pèrdua d'un fill, no? Però uns amb els altres ens recolzem, tothom explica pues, la cosa que li ha passat, és dur perquè, és clar, tothom explica i és difícil, no? Però bueno, uns amb els altres ens recolzem, com ja he dit, i ens ajudem a anar canalitzant aquest dol, i després ve un moment que, és clar, que allò sempre hi és, però pots fer una vida de... pots riure igualment i pots continuar la vida, que és el que es tracta.
Sense sentir-te malament.
Sense sentir-te malament, perquè de vegades hi ha gent que, per exemple, sembla que si riu fa un mal fet, perquè ja sembla que no penses en el fill, però no és així, perquè només faltaria que ens quedéssim estancats, no pot ser. La vida ens continua i nosaltres hem de continuar visquent.
En aquest tipus de trobades, com la que es farà aquest cap de setmana aquí a Lloret, què és el que s'hi fa?
Lo que se hace son unos talleres en los cuales se abordan diferentes temas, entre los cuales, por ejemplo, si es beneficioso utilizar la palabra superar, porque nuestro grupo es de ayuda mutua por fallecimiento de nuestros hijos, ¿no? Después la otra son las relaciones sociales, o sea, el entorno, una vez que nos sucede esto, ¿cómo nos sentimos de acuerdo a la sociedad? Porque nos han cambiado nuestros valores, nuestra forma de pensar y de ser, y entonces nos encontramos que los que hemos cambiado somos nosotros, la sociedad continúa igual. Entonces, ver de volver a adaptarnos a la realidad que nos toca vivir, porque a pesar de lo que nos pasó, la factura de luz viene, los trabajos vienen, la gente sigue lo mismo, pero tenemos que pensar que antes nosotros estábamos también en ese sector. O sea, es eso. Después la parte de los hermanos, también cómo lo llevan. Y la última es el apego. O sea, cómo nos podemos despedir sin dolor de nuestro hijo, ¿no? O sea, porque llega un momento, claro, que no podemos estar indefinidamente. Por eso esto es las reuniones que hacemos en los grupos, es para encontrar un enriquecimiento espiritual que nos ayude a encontrar la paz en nuestro interior para poder afrontar toda la vida, porque esto es lo peor que nos puede haber pasado en la vida, pero es lo que sabemos hasta el día de hoy, no sabemos si hay algo más. Entonces, que cualquier cosa que venga después la podamos solventar con la misma dignidad que lo estamos haciendo con nuestros hijos.
¿Y a la gente le costa hacer el pas de venir a la asociación?
Sí, en cierta forma a veces sí, porque claro, nuestra asociación es una asociación que no tiene ningún reglamento, ningún estatuto, somos todos iguales, siempre solicitamos las ayudas de los ayuntamientos, como en este caso el Lloret, que siempre la ha dado, y entonces nuestras reuniones son totalmente gratuitas. Y claro, hoy en día, decir a una persona, mira, la vamos a ayudar y no se va a cobrar nada, simplemente somos padres, porque no hay ningún especialista, no hay ningún psicólogo, ¿no? Si acude a algún psicólogo es en el sentido de que él ha perdido por fallecimiento un hijo, pero no porque por su profesionalidad. Entonces eso es lo que la gente a veces, pero una vez que entra en el grupo, que lo conoce, sabe que somos todos iguales, somos padres, que hemos pasado por lo mismo.
I quantes persones preveuen més o menys aplegar a la trobada de Lloret?
Bueno, almenys en tenim unes 80 o...
110
persones. Això, els que tenim apuntats, perquè, esclar, això, com hem dit abans, és arreu de tot Espanya, no? I aquests són els que ens han comunicat, i, esclar, ja tenen les reserves i tot. Però no pot, o sigui, pot venir, igual bé, gent d'aquí, que aquests no estan apuntats, que poden venir esporàdics, no? De fet, oficial són 110.
110 persones.
Sí, sí.
Com funciona al llarg de l'any el grup Renéixer, el grup Renacer? Perquè, clar, aquesta trobada és a nivell de tot Espanya, s'aplega moltíssima gent, però es fan trobades al llarg del temps en zones més petites? O com funciona?
Sí, en cada zona donde hay un grupo se reúnen cada 15 días los padres para hablar de los temas que sea. O sea, ¿qué hacemos con la habitación de nuestro hijo? ¿Qué hacemos con la ropa? ¿Qué hacemos con las fotos? porque a veces incluso dentro de la pareja hay diferentes opiniones, unos quieren tener la foto, otros no, unos quieren ir al cementerio, otros no. Entonces, el hablarlo entre todos, vemos que a todos nos pasa más o menos lo mismo, ¿no? O sea, que entonces por eso cada 15 días y se tratan diferentes temas, ¿no? De cómo llegar, como yo digo, enriquecer la parte espiritual de cada uno, la parte interior, el ser mismo, ¿no? Debido a que hemos cambiado a otra dimensión que no estábamos preparados. Entonces, porque la sociedad, claro, nos prepara para lo normal, pero no nos prepara para el fallecimiento de un hijo. O sea, hasta se puede fallecer un abuelo, se puede haber un padre, que es lo normal, pero esto es antinatural, se podría decir. E incluso fíjate cómo es la sociedad con este tema, que si se te muere tu padre eres un huérfano, si se te muere tu mujer eres un viudo, pero si te muere un hijo no tiene palabras. O sea, la sociedad misma no sabe qué nombre ponerle a esto. Entonces por eso es que nos reunimos así. Y entonces una vez al año nos reunimos todos los grupos que funcionan en España, el grupo, también hay un grupo que funciona en Barcelona, en Gerona, aquí en Lloret funciona esporádicamente porque todavía no hay una cantidad grande de padres, pero cuando hay algunos padres que quieran participar o recibir alguna palabra, tenemos un número de teléfono y una dirección de mail que nos escriben y lo trabajamos.
¿Y el podem donar?
Sí, la dirección de mail es renacerlloret@yahoo.es.
Uh-huh. Doncs a tothom, si algú hi està interessat, doncs que em prengui nota. I ja per acabar, un consell que es pugui donar, el consell més important que es pot donar en un moment així, en què a vegades costa una mica escoltar a les altres persones, què se li podria dir a algú que passa per un tràngol com aquest?
Bueno, doncs bé, que al principi, esclar, hi ha gent, el que ara acaba de dir el meu company, que hi ha reàcia de vegades a venir, perquè això que ha dit, no?, que ai, una cosa així, que a veure què és això, i com que també hi ha coses rares avui dia, no? Doncs que no es pensin que és coses de, en fi, de sectes i aquestes coses, no és res de tot això, i que vingui. No s'obliga ningú, que es participi, que agrada, que els agrada continuar perquè veuen verdaderament que sí, que és, va bé trobar-se i fer canvi d'impressions. Doncs que vinguin i ho mirin, que no els hi acaba d'agradar amb el sentit de que dius no, jo me sembla que, en fi, que no, pues, simplement això, que vinguin, perquè és clar, hi ha gent que ha anat, inclús és curiós que hi ha gent que ha anat amb psicòlegs i el psicòleg ens els ha enviat a nosaltres, perquè és clar, és el que també els psicòlegs poden, que no tinc res contra els psicòlegs, ojo, vull dir que em sembla que fan el treball molt bé, però per exemple, si no és, en el grup n'hi ha de psicòlegs, però no venen per psicòlegs perquè per fer la professió, com ha dit ell, no, simplement venen perquè som pares afectats, no? Doncs esclar, però verdaderament com ells poden palpar la seva carn, no és el mateix, perquè esclar, en el llibre, vull dir, estudien, però el que se sent en aquell moment quan perds un fill es que nos puede explicar.
Y aparte hay otra cosa, que la ventaja de venir al grupo es que como todos somos iguales, todos necesitamos encontrar aquello que nos pueda dar la luz. Y entonces es por eso que el grupo es de ayuda mutua, porque al ayudar a otro padre, también a la vez nos estamos ayudando a nosotros mismos. Porque en la pregunta que nos hace el otro padre, nosotros queremos buscar la respuesta, y a veces no la tenemos, y eso es lo que nos hace crecer de forma interior, espiritual, como yo digo, ¿no? Y después lo otro también, que en este encuentro que se hace el día sábado, por ejemplo, si alguien quiere participar de aquí de Lloret o de la zona de Blanes, Palafol, sí, lo que sea, puede venir perfectamente. Simplemente se hace una comida y se hace una conferencia a cargo de la escritora Merced Castro, y se hacen unos talleres, que fue lo que nombré antes. Y bueno, simplemente abonando el precio de la comida, que son 25 euros en el Hotel Olympic, lo pueden venir perfectamente.
I si de fet, si no es vol quedar, si no es volguessin quedar a dinar,
Poden venir a...
Igualment, poden venir a escoltar la xerrada i després pues, cada qual se'n va. És una opció si es volen quedar a dinar o... De vegades, de fet, va bé també compartir fora també de la reunió perquè es poden... Ai, què t'ha semblat això que et diu... I nosaltres, jo me'n recordo que la primera vegada que jo vaig assistir a una reunió, perquè la primera vegada que vam anar a fer una reunió va ser la primera hispanoamericana, vam anar a l'Uruguai. I pensa't que, per exemple, la persona que donava la xarra va dir, mira, tot això, diu, ara, de fet, si és molt recent, hi ha molta comunicació, i en aquell moment, per exemple, no ho acapares tot, no entens moltes coses de la que te poden dir, diu, però no llenceu res. Diu, això, diu, és com si agaféssiu un paperet i els el poseu a la butxaca. I després, amb el temps, el traieu i dieu, ai, aquest paper, sí, però sí que m'ha servit d'algú. O sigui, perquè, ja dic, com passa, ja te poden explicar moltes coses que no... La teva capacitat en aquell moment no està per escoltar sí, però de vegades penses... però què diu, què m'estan dient? Però a la llarga tot això...
Tot serveix,
sí, perquè va passant el temps i veus, evidentment, el que també han dit abans, que, esclar, la vida ens continua i a poc a poc es va tornant una miqueta tota la normalitat. Diferent, però tornes a viure, aquesta és la paraula.
Doncs amb aquest missatge d'optimisme, Joana, Carlos, esperem que vagi molt bé la trobada aquí a Lloret, tant de bon no s'haguessin de fer trobades com aquesta, però ja que els fets són els fets, doncs que vagi bé, que serveixi, que ajudi molt a tots els que hi participeu i moltíssimes gràcies per haver-ho compartit amb tots nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres i, en fi, des d'aquí també donar moltes gràcies a l'Ajuntament per tota la col·laboració que ens ha estat donant.
Doncs queda dit. Bon dia.
Gràcies.
Per estar ben informat, escolta Bon Dia, Bona Hora. Nova Ràdio Lloret. La previsió meteorològica.
Avui ens espera un dia insegur i marcat pels ruixats intermitents al llarg del matí. Aniran perdent protagonisme aquestes precipitacions al migdia i primeres hores de la tarda s'aniran fent cada cop més disperses, però alguns models de pronòstic fan pensar que a última hora i de cara al vespre, sobretot, tornaran a guanyar intensitat, tornaran a guanyar força i, per tant, tornarà a ploure amb ganes en moltes comarques de Girona i molt especialment en àmbits com l'Empordà i sectors més escurats al nord-est, però també probablement a la selva marítima aquesta tarda i vespre hi torni a ploure amb certes ganes, uns ruixats que encara fins i tot divendres de forma intermitent i aniran apareixent, fins i tot localment acompanyats de tempesta i per tant temps encara mogut, tot i que no de forma tan important com en les últimes hores durant aquest dijous i encara divendres. Al cap de setmana, en canvi, el temps serà molt diferent. Predomini del sol, dissabte potser amb algunes restes de núvols i diumenge amb algunes bandes de núvols prims, però amb un temps molt més estable i amb moltes més clarianes. Les temperatures pujaran clarament aquests pròxims dies. Esperem màximes al cap de setmana ben bé 4-5 graus més altes, fins i tot que no pas les d'ahir, per exemple, dimecres. I també destaquem l'alteració marítima, que ha de ser important en aquestes pròximes hores, amb àrees de forta maró, tot i que el temporal més dur, les onades més importants s'han de concentrar també més al nord de la Costa Brava.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia. We'll be right back.
10 minuts per arribar a les 9. Mirem què diuen avui els diaris en aquest dijous 13 d'octubre i veiem que el diari de Girona destaca que els bombers avisen de mancances de seguretat al túnel del tren d'alta velocitat de Girona. És el titular més destacat, però també hi ha espai pels esports i en concret per Anna Quintana, que és la patinadora dels 10 mundials. El Club Patí Olot va obtenir dissabte passat el seu desè campionat del món de grups de show i aquesta patinadora garrotxina de 31 anys que combina aquesta passió amb la seva feina venent material esportiu és l'única que els ha viscut tots. D'altra banda, també en esports, Peters lidera una còmoda victòria de l'Uni Girona que segueix invicta. Peralada, Olot, Figueres, Palamós i la Jonquera fan el ple a tercera i els gols de Mac i Uix al final donen el primer triomf del curs al Bordils d'handbol. Nava 24, Bordils 26. D'altra banda, també explica el diari de Girona que Badalona desobeeix el jutge i obre les portes de l'Ajuntament el 12 d'octubre i que hi ha dos informes del 2014 que ja alertaven de la responsabilitat dels patrons del parc científic. I si mirem el punt avui, el més destacat és que Jaume Torramadé deixa Unió després de 21 anys en el partit. L'exalcalde de Salt i expresident de la Diputació n'ha marxat decebut per l'escissió que considera un greu error. El regidor creu que el Partit Demòcrata Cristià havia d'haver aguantat l'embestida i refermar-se en els seus principis. En esports, el punt opta per destacar l'homenatge a Marta Xargay de Girona. L'Ajuntament i l'Uni l'homenatgen per ser subcampiona olímpica a Rio. D'altra banda, els pagats pel dolor, possible causa d'una mort. Un veí de Platja d'Aro de 83 anys va ser trobat mort a casa amb 4 pagats. I finalment, un últim titular fa referència als ajuntaments oberts contra la hispanitat. Una desena de consistoris van obrir ahir i Viladamat va enviar a Llanos de Luna la bandera espanyola per falta d'ús.
Altres titulars de la jornada són els següents. El periòdico llegim Rajoy ja prepara la investidura. El País, desbaratat el pla d'ETA per escenificar l'entrega d'armes. El Mundo, ORAC, ofereix un acord als contratistes que denuncien a Matas. La Razón, preludi d'investidura. El diari ABC, llegim Fiesta Nacional en busca de gobierno. El punt, el diari Ara, volem dir, titula Badalona desobeeix, mentre que La Vanguardia ofereix en portada Díaz espera una majoria sòlida per a l'abstenció.
Els diaris parlen de Lloret.
Queixes a Lloret per la construcció de dos negocis turístics a Cala Canyelles. Els amos de la urbanització reclamen que s'anuli una modificació del pla general. L'Ajuntament sosté que la redistribució del sector no fa pujar l'edificabilitat. Ho podeu llegir a la pàgina 14 del diari El Punt Avui, on s'explica en declaracions de Joan Bernat que no se'ls dona més edificabilitat, sinó que en lloc d'haver-hi un sector n'hi ha dos, un per l'hotel i un per la casa rural. D'altra banda, en esports, tant el diari de Girona com el Punt parlen d'hoquei patins. El Lloret i el Manlleu van buscar la victòria, van tenir ocasions i al final cada un es van portar un punt. Empat a un ahir a Lloret en aquest partit entre Lloret i Manlleu. Això situa els lloretencs en setena posició a l'hoquei Lliga amb una victòria i dos empats. I d'altra banda, deixem els esports i passem a l'àmbit de l'opinió perquè el diari de Girona publica una carta al director d'Enric Carcereny que la titula Simpatia i antipatia.
Llibreria Fleca Fanals us ha ofert la premsa del dia.
Llibreria Fleca Fanals. Únic establiment a Lloret de Mar amb servei de llibres, premsa, material d'oficina, revistes, Loteria de Catalunya i pa i pasta recent fetes cada dia. Llibreria Fleca Fanals. Pere Codina i Mont, 57, al barri de Fanals.
Bon dia, bona hora.
Sis minuts per arribar a les 9 i parlem ara de 12 homes sense pietat. Un drama clàssic de judicis en blanc i negre i d'allò més intens que manté l'espectador enganxat a la butaca de principi a fi.
El Casal de l'Obrera ha decidit portar l'obra als escenaris adaptada al català per Jordi Chapallí. Estrenen 12 homes sense pietat demà divendres i repeteixen la funció tant dissabte com diumenge.
El director de l'obra, 12 homes sense pietat, és Bartomeu Comas. Al telèfon, bon dia.
Bon dia.
Ja està tot a punt per poder estrenar aquesta obra?
Jo em penso que sí.
Per què des del Casal s'ha escollit 12 homes sense pietat?
Bé,
perquè era una obra que a mi em flipava molt ja des d'un principi, la pel·lícula, la versió que hi ha a Studio Uno, després me vaig descarregar totes les versions que hi havia per internet, hasta una de còmica de José Mota, i bueno, era una cosa que tenia pendent ja feia 2 o 3 anys. Aleshores, doncs, vaig intentar buscar el llibret en català, teníem problemes per trobar-lo, vàrem trobar a l'Institut del Teatre de Terrassa, però la versió aquella no ens va acabar de convèncer, i llavors el Jordi Sapallí va dir, ja us la traduiré, però va trigar 3 anys a fer la traducció. O sigui, ara tenim la versió d'ell, que és més comprimida, potser una mica més intensa, i no tan llarga, perquè les coses curtes i bones són més bones.
Però, per tant, fa temps que teníeu ganes de fer-la.
Sí, jo personalment sí, vaig implicar en el grup, ja cobrarem també en el projecte, me van dir que sí, que m'apoyarien, i sota la bandera del Casal de l'Obrera fem els 12 homes sense pietat.
I, tot i que és molt i molt coneguda per la pel·lícula 12 homes sin piedad,
sí. Què
podem explicar de l'argument?
Bueno, explicar, ara se'n diuen espòlies, no es pot explicar al final, no? Vull dir, es pot explicar que 12 persones que formen un jurat popular han de decidir la culpabilitat o innocència d'un jove de 18 anys, acusat d'assassinat en primer grau. Resulta que diuen que ha assassinat el seu pare, o possiblement l'hagi assassinat, això no se sap, i llavors a la sala doncs es reuneixen 12 persones amb diferents criteris de vista, amb diferents personalitats, xoquen entre ells, i en fi, que al final... doncs és el que és.
Al portar-ho a l'escenari hi haurà un toc d'humor també o serà drama-drama?
Jo crec que, bueno, tenen algunes sortides que potser la gent riurà, però jo crec que és drama. Tenen algunes expressions que potser poden prestar a riure, però vull dir, serà res, un ha i ja està, vull dir...
Ha estat fàcil trobar els intèrprets? No sé si tots són homes.
Tots són homes. En aquesta ocasió tots són homes perquè hi va haver-hi una actuació dintre del FITAC a Girona i en el jurat hi havia 2 dones. Però jo des del principi em vaig mantenir ferm, vaig ser completament enemic de posar-hi dones perquè si eren 12 homes i tot lo clàssic eren 12 homes, no és que sigui machista ni molt menys, ara les dones que no me s'atreguin a la iugular. Doncs llavors sí, va ser molt difícil trobar-los. Sí, perquè al principi vaig convocar 23, 24 persones, gent que fa teatre de Lloret, de diferents grups, del Casal de l'Obrera, i al final vaig quedar amb 17. De 17 vaig quedar amb 11. Llavors ja vaig trobar el 12, ara tinc inclús un sobrant que me fa totes les substitucions, i el guarda que també el tinc, vull dir que sí.
I qui són? Podem dir els noms així ràpidament?
Sí, mira, ho diré per ordre de jurats. És el Romar Ribas, el Ramon Valls, el Jordi Chapallí, l'Alejandro Pérez, en Joan Palma, en Carles Carbonell, en Quim Córdoba, en Tono Alzina, en Miquel Àngel Hernández, en Sebastià Gallart, el Toni López, el José Ontiveros, el Guardes, el Lambert Comas, que s'estrena en aquesta obra, i la veu del jutge, l'incomparable veu del Salvador Pujós.
I Bartomeu, només ens queda dir, queden entrades encara?
Jo em pensaria que malauradament en queden, vull dir, la gent sempre espera l'últim moment anar-hi per si... Avui, divendres, està pràcticament ple. Està bastant ple, llavors potser la gent espera allò, el boca orella, que si els hi ha agradat, que aquest aquí, que aquest allà, per llavors anar-hi cap allà.
Doncs dir que és divendres i dissabte 9:45 de la nit i diumenge a les 6 de la tarda al Casal de l'Obrera aquesta representació de 12 homes sense pietat dirigida per Bartomeu Comas, a qui agraïm moltíssim que ens hagis atès aquí a la ràdio i esperem que vagi molt i molt bé les 3 funcions.
Ja ho sabeu, sempre al vostre servei. Moltes gràcies per trucar-me.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
I queden 1 minut i mig per arribar a les 9. També us volem explicar que la Biblioteca de Lloret se suma a l'any Llull, que commemora el 700 aniversari de la mort de Ramon Llull, amb 2 propostes estimulants que tindran lloc aquest dissabte 15 d'octubre. La primera és una sessió de contes sobre les faules de l'escriptor català. El conte que es titula Faules de Ramon Llull va a càrrec d'Assumpta Mercader, una presència habitual al racó dels contes de la biblioteca, i aquí tenim aquí el telèfon. Assumpta Mercader, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Primer de tot, per situar una mica els oients, recordem, què és una faula exactament?
Una faula és una història protagonitzada per animals, però per animals podríem dir personificats, o sigui, que parlen.
Podríem dir que
Ramon Llull, Faula i Ramon Llull va molt lligat d'alguna manera? És fàcil fer faules sobre Ramon Llull?
Sí, perquè Ramon Llull utilitzava aquesta fórmula en els seus escrits una mica allò per ensenyar conceptes, no? O per fer dubtar a la gent sobre la moral, per fer pensar, bàsicament.
I què és el que has preparat per poder fer arribar les històries de Ramon Llull als més petits?
Clar, era tot un repte fer arribar Ramon Llull als més petits, perquè, com tots sabem, Ramon Llull no va escriure per nens, no? Però sí que, agafant les faules, doncs he pogut plantejar una sessió en la que primer doncs dono quatre pinzellades per explicar al públic infantil qui va ser Ramon Llull d'una manera molt senzilla, i després explico diverses faules, utilitzo unes màscares, els nens m'ajuden a explicar-les i així es fiquen molt bé a les històries, i després de cada faula una mica plantejo què devia voler dir Ramon Llull, no? Què devia voler explicar amb aquella història.
I solen quedar molt atrapats els nens?
Sí, la veritat és que ha estat tota una sorpresa aquesta sessió, perquè, com deia, per mi doncs era un repte, hi ha temes que són més fàcils d'abordar, i la veritat és que els nens en gaudeixen molt, i participen molt, i s'identifiquen molt amb els personatges i amb tot. Estic molt contenta de com funciona.
És un espectacle, una sessió de contes que has preparat expressament per aquesta commemoració del 700 aniversari de la mort de Ramon Llull, o creus que sempre ja la tenies preparada, sempre és bo tractar Ramon Llull en petits?
No la tenia preparada, l'he preparat per aquest any, però sí que m'agradaria que no morís amb aquest any i que es continués fent. És una sessió en la que he trobat que hi ha gent que a vegades li fa por, no? Allò de dir, ui, és que Ramon Llull per nens, no sé, no? Però en canvi que quan l'han vist, doncs ha agradat molt i ha funcionat, i espero que sí, que val la pena. Està molt bé dedicar anys als grans autors, però estaria molt bé que passat l'any doncs no ens n'oblivéssim, no? Sinó que féssim perquè es mantinguessin vius, perquè la seva obra, i en aquest cas la de Ramon Llull, és immensa, doncs s'ho mereix.
Doncs aquesta proposta quedarà per els següents anys, i dèiem que hi havia dues activitats per commemorar aquest aniversari aquí a Lloret, i aquest conte, aquestes faules, i la segona és un taller titulat Ramon Llull, que bèstia, requereix inscripció prèvia, ho hem de dir. Què et sembla que aquí a Lloret es complementi la sessió amb aquest taller?
Doncs em sembla perfecte. Em sembla perfecte, és donar encara doncs més importància a la figura de Ramon Llull, una figura que, com és normal, molts nens i nenes no coneixen, i doncs així és, doncs podran començar a saber sobre Ramon Llull de dues maneres diferents i totalment complementàries.
Doncs Assumpta Mercader, esperem que vagi molt bé la sessió d'aquest dissabte a 11:45 a la biblioteca, oberta a tothom. Qui vulgui fer el taller ha de saber que s'ha d'inscriure també a través de la biblioteca, i que comença tot just després d'aquesta sessió que, insistim, a 11:45 a la sala infantil de la biblioteca. Assumpta Mercader, moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho aquí al Bon Dia, Bona Hora, i que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres i bon dia a tothom.
I molt bon dia també a tots vosaltres, i com sempre, gràcies per ser-hi un dia més, les 9:03.